dels Dantes, d'aquests que guardaven una mica de soberano, el calaix de la consulta sí. per fer unes gotetes bueno, entre pacient i pacient.
No és veritat, això, no és veritat.
Doncs bé, sí. Tornarem demà a la competència. És la una del migdia. Gràcies, Marc Poyato, gràcies a tothom. Tornem demà a la competència. Feu bon daix.
Gràcies a vosaltres. Adéu, cuideu-vos molt.
Les notícies ara, eh?
Bon dia, és la una. El gabinet de crisi admet que el repunt de mortalitat d'avui pel coronavirus i l'augment de nous positius frenen la tendència d'aquests últims dies. Els morts ja són gairebé 2.700, més de 500 les últimes 24 hores, i la taxa de contagis entre el personal sanitari es dispara. N'hi ha més de 5.400 de confirmats. Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, el director del Centre d'Alertes insisteix que estem en la setmana clau del control de la pandèmia i que ara s'han de veure com funcionen de veritat les mesures de confinament. Fernando Simón.
El incremento que hemos observado de casos nuevos es un 20% respecto al de ayer. Como ya hemos dicho, se centra en dos comunidades autónomas concretas. Es muy probable que haya alguna recuperación de retrasos de notificación, que los descensos que vimos muy importantes en los dos días anteriores hubieran sido algo menores y que se hayan compensado con estas notificaciones, pero son datos que son difíciles de interpretar hasta que no veamos, como siempre decimos, les tendències de varios dies.
Són 514 morts més a tot l'estat aquestes últimes 24 hores, amb un creixement molt alt en aquestes dues comunitats que apuntava ara Fernando Simón, que són Madrid i Catalunya, bàsicament. Casos de positiu confirmats es tornen a disparar també, ja són gairebé 40.000. De tots aquests, 5.400 és personal sanitari, gairebé el 14%.
La policia espanyola alerta que hi ha pacients infectats per coronavirus que s'escapen dels hospitals sense tenir l'alta mèdica. Ho acaba de dir un dels representants del Ministeri de l'Interior en aquesta roda de premsa diària que fa el Comitè Tècnic des de la Moncloa a Madrid, Marc Poyato.
Sí, ho ha explicat el director operatiu de la policia espanyola, José Ángel González. Afirma que s'han detectat casos de pacients que marxen dels hospitals sense estar curats, sense notificar-ho al personal mèdic, i això posa en risc la salut de la resta de ciutadans i també va en contra de la normativa que està en marxa amb el decret de l'estat d'alarma.
Que hay todavía mucha gente que son bastante irresponsables. Me refiero a de pacientes ingresados en distintos hospitales y que sin darles el alta a ningún médico han abandonado los mismos. Esto, como se pueden imaginar, nos supone un grandísimo trabajo de localización, de ver qué, ver la trazabilidad, con qué taxis se han ido y demás.
D'altra banda, sobre els cadàvers que els militars han trobat en algunes residències on fan tasques de desinfecció i d'assistència, el cap de l'Estat Major de la Defensa ho ha confirmat, ha dit que ho han posat en coneixement de la Fiscalia perquè ho investigui, però no ha donat més detalls ni el nombre d'avis morts que s'han trobat ni tampoc en quins centres o en quines localitats.
A l'Hospital d'Igualada ja han arribat les 4.000 mascaretes que esperaven des de fa una setmana. Des de l'Ajuntament insisteixen que duraran com a molt una setmana i exigeixen celeritat a les administracions perquè no tornin a trigar tant. Més detalls, Laia Colomer.
Sí, un enviament de mascaretes que la setmana passada l'Ajuntament d'Igualada ja va denunciar que s'havia paralitzat a Madrid. Doncs bé, ahir al vespre les van rebre, però no en seran prous. L'alcalde Marc Castells demana que no torni a passar.
El que necessitem ara és que les administracions, les que siguin, les competents, no demorin les necessitats dels nostres herois i heroïnes, que són el personal sanitari de l'Hospital d'Igualada i dels centres d'atenció primària i de les residències, recordo també que hi ha la Conca d'Òdena.
Igualada també ampliarà els terminis de pagament de tributs de les liquidacions que havien començat abans del confinament, a més, prorroga fins al juny l'impost de circulació i tampoc girarà les quotes dels serveis municipals fins que no es puguin tornar a fer.
Les presons catalanes han engegat un pla pilot perquè els interns contactin per videoconferència amb els familiars mentre duren les mesures de confinament pel coronavirus. La iniciativa comença avui a 4 camins i s'estendrà a la resta de centres penitenciaris. Justícia també ha fet una comanda urgent de 230 telèfons mòbils per repartir-los entre tots els equipaments penitenciaris i de justícia juvenil. Ho ha explicat a RAC1 el secretari de Mesures Penals, Amant Calderó.
També estem pensant en la possibilitat doncs d'adquirir uns aparells de mòbil, 230 mòbils distribuïts entre les presons i els centres educatius de justícia juvenil per poder fer establir videotrucades de WhatsApp. El que hem d'organitzar és una logística a nivell de cada mòdul, doncs on els professionals puguin garantir que es pugui fer aquestes trucades.
Els interns que acreditin falta de recursos podran trucar gratuïtament a les famílies i serà justícia qui assumirà el cost de la trucada, tant si és local com si és a l'estranger. També facilitaran televisors als reclusos sense recursos. Les mesures de confinament preses pel coronavirus, recordem-ho, van provocar un intent de motí a la presó de Can Brians aquest cap de setmana. Ara els esports amb l'Aleix Pariser.
I comencem amb una informació d'última hora relacionada amb els Jocs Olímpics de Tòquio. Segons la cadena de televisió japonesa NHK, el primer ministre Shinzo Abe hauria plantejat l'ajornament dels Jocs per un any, fins l'estiu del 2021. Ara mateix s'està fent una reunió telemàtica entre el mateix Abe, Thomas Bach, president del COI, i també el president del comitè organitzador dels Jocs de Tòquio, Yoshiro Mori. De moment no n'ha transcendit res oficialment, però insistim, una televisió japonesa diu que ja s'hauria plantejat la possibilitat d'ajornar un any als Jocs de Tòquio. Aquesta matinada, de fet, els Estats Units ja s'han unit a la llarga llista de comitès olímpics que en demanen la suspensió, després d'haver fet una enquesta a gairebé 1.800 esportistes nord-americans que estaven d'acord amb l'ajornament dels Jocs. També aquest matí la Federació Australiana de Futbol ha anunciat la suspensió de la seva lliga quan s'havien disputat 22 de les 29 jornades. I la Federació Espanyola d'Esports de Gel ha anunciat també la cancel·lació de totes les competicions d'aquesta temporada, diu ja que se centraran en el disseny de la competició de l'any que ve.
I el temps durant la tarda al cel estarà mitja ennuvolat i s'esperen ruixats cap a les comarques de Girona i també al Prepirineu. La cota de neu es mourà entre els 1.200 i els 1.600 metres. De matinada, els xàfecs guanyaran terreny a la resta del país i la cota de neu estarà puntualment per sota dels 600 metres. La temperatura baixarà amb el pas de les hores i l'ambient serà més d'hivern que no pas de primavera, almenys avui, demà i dijous.
A RAC 1, Vostè primer, amb Marc Giró.
Jo actuo per amor als meus avis, per respectar els malalts, per donar exemple als meus fills.
Jo actuo per ajudar els professionals sanitaris, per protegir les meves amistats. I tu?
Per amor, queda't a casa i suma't al hashtag JoActuo. Som 7 milions i mig de persones que lluiten per aturar el coronavirus.
Sistema de Salut de Catalunya. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Autònoms, això us interessa. Nomo, l'app dels autònoms, ara més que mai és al vostre costat. Accediu gratuïtament durant un mes als nostres serveis amb el codi NOMO. Inclou el servei de gestoria perquè feu els tràmits que necessiteu i resolgueu dubtes fiscals. Descarregueu-vos gratis NOMO, disponible per Android i iOS. Més de 50.000 autònoms ja ho han fet. Entreu a nomo.es.
A Securitas Direct fa molts anys que ens protegeixen dins i fora de casa. En aquest moment tan complicat, més que mai, Securitas Direct segueix vetllant per la protecció dels seus clients en cas que ho necessitin. Junts, tirarem endavant. Mentrestant, cuideu-vos molt.
Ara que no utilitzaràs el teu cotxe, a Verti tenim el producte que necessites. Amb la nostra assegurança Cuenta Kilómetros pagaràs només pels quilòmetres que el facis servir. Entra ara a Verti.es.
RAC 1.
Els veïns de diversos municipis de la Baixa Segarra es queixen que fa que no tenen aigua potable 15 anys. Un dels pobles afectats és Santa Coloma de Queralt. Montserrat Uranías és regidora de l'Ajuntament d'aquest municipi.
Hi ha contaminació de nitrat, d'arsènic, calç, i això fa que no sigui apte pel consum humà. Suposo, per exemple, en escola, a les fonts del poble, no es pot beure aigua de la font, no es pot beure aigua de l'aixeta, tot aigua embotellada. Formem part d'aquesta Catalunya que és desconeguda, no? Suposo, per molta gent, oblidada bastant. No hi ha infraestructures, no hi ha transport públic, no és prioritària gairebé. Res. És un territori que no se'n té en compte i així estem, així estem.
Participa al programa. Envia un missatge de veu al WhatsApp del Món RAC1 al 669 10 10 10. 669 10 10 10. El Món RAC1 amb Jordi Basté. A RAC1, vostè primer d'estar per casa. Amb Marc Giró.
Molt bon dia, molt bona tarda. Des del carrer Ibau de Barcelona seguim amb el confinament, seguim estant per casa, i us oferirem un programa que, escolta, no us el podeu perdre a cap de les maneres del món, comprens? Perquè què millor podríeu fer ara mateix, la propera hora, que tenim els millors col·laboradors. Tenim a Bundó, Buc i Vergés, que és probable que facin un cop més la seva secció en aquest programa meravellós, explicant-nos totes les novetats, de vegades terribles, sobre el coronavirus, d'altres esperançadores. Doncs jo crec que això avui serà cap a dos quarts. Estem pendents dels nostres companys dels serveis informatius, que estan al peu del canó, i crec que cap a dos quarts de dues tindrem, Bundó, Buc i Vergés, la compareixença dels tres consellers. Però també tindrem a Lucía Ligmaer. Lucía Ligmaer, què tal estàs? Estàs a Madrid? Quina meravella!
Mira, aquí estic, sí, carrer Bravo Murillo. Aquí estem, al peu del canó.
O sigui, tenim el Bravo Murillo Madrid, carrer Ibau Barcelona. Tu avui ens parlaràs, filla meva, no has pogut escollir un tema... Perdona que t'ho digui, més adequat i més oportunista. Perquè jo crec que ara tu faràs una secció, la teva secció, no? La vols convertir en explicar, sí, vida de dones confinades, ja sigui a casa seva o institucions, i avui comences amb sí, Rose, sí, sí, Williams, que no tenia ni idea de qui era aquesta, això ho farem després, però fes-nos en 5 cèntims. Sí.
Mira, la Rose Williams és el personatge més interessant del segle XX perquè era la germana del Tennessee Williams, que és el dramaturg més important del segle XX, i li va influir moltíssim. Després ho parlarem.
Jo no tenia ni idea que existia, fins tu, que cateto, confinat i cateto. No. O sigui, és la que em falta. Si tu sortiré cap a la llum. Què tal portes tu aquí a Madrid? Què tal esteu?
Estem bé, estem confinats, però bueno, les notícies ja sabeu que són aquí bastant fortes també, però mira, de moment la gent, pel que jo veig per la meva finestra, es queda bastant a casa i esperant a veure si millorem.
Esperant si millorem, exactament, l'espera també seria un gran tema per una secció, l'espera. Escolta, amb tot això parlarem amb la Lucía Ligmaer, després hem de parlar amb el Maria Buigas, també del Club Editors, hem de parlar amb el Marc Serena, que està atent. Tot això, evidentment, si ens deixen els consellers, diguéssim, si tenim temps per fer-ho, que jo espero que sí. De totes maneres, tot serà després de parlar amb la Rut. Rut, vostè primer, què tal estàs?
Hola, molt bona.
Hola, Rut, estimada. Escolta'm, per què ens has trucat? Gràcies, en primer lloc, gràcies per trucar. I, bueno, i quina història ens vols explicar?
També. Home, que bé. Doncs us vull explicar que fa 2 anys la meva mare va patir un càncer de pit i ara ja està bé, vull dir que la història té un final feliç.
Ho celebrem.
Gràcies. Doncs va ser com un camí una mica llarg i dolorós i els metges no ens van recomanar cap ajuda psicològica, i nosaltres vam trobar, bueno, va ser la meva mare que va trobar una voluntària de l'Associació Espanyola contra el Càncer, que tenen seu aquí a Barcelona, i vam anar allà i ens van donar ja visites psicològiques gratuïtes, hi ha tallers, hi ha servei de nutricionistes, bueno, hi ha de tot. I em va semblar que era una cosa que la gent no sap, perquè tothom, malauradament, ara coneix algú que té càncer o té algú a prop amb càncer, i jo m'he trobat amb persones que tenien algú a prova amb càncer i no sabien que hi havia aquesta opció, i hi ha moltes activitats que poden fer tant les persones que tenen càncer com el familiar, i trobo que és una cosa que s'ha de saber. Justament ara que tenim aquesta situació de confinament, estan mantenint tota l'ajuda psicològica via telèfon, per videotrucades, tenen un telèfon 24 hores... Vaja, estan fent molta feina i trobo que, no sé, que no se sap.
A vosaltres us va anar molt bé. Perquè, esclar, no és només la persona que pateix el... Clar, no és només la persona que pateix el càncer, sinó moltes vegades l'entorn, no? En aquest tipus de malalties que són llargues, que són preocupants, que són feixugues, oi?
Uh-huh. Sí, justament jo, en el cas de la meva mare, doncs, pensava no passa res, saps? Ella és l'important, i després va arribar un moment que vaig dir, mare de Déu, si estic feta una merda, saps? Però que no passa res, saps? Doncs mirem d'arreglar-ho, però... Bé, no sé.
I tant.
És necessari. Tu
te'l saps, el telèfon, per si alguna persona tingués ara casa, estigués a casa confinada, a més, bueno, la gent que té càncer que ha d'anar a fer el seu tractament, ha de tornar...
Exacte, totalment.
Realment tenen un amb això del coronavirus, a més, tenen un altre neguit afegit, diguéssim, no?
Exactament. Doncs mira, el telèfon és 900-100-036.
900-100-036.
Exacte, és un telèfon 24 hores, els 7 dies de la setmana, que pot trucar qualsevol persona per demanar dubtes, per demanar ajuda, el que sigui.
Genial. Escolta'm, t'he de preguntar, tu a què et dediques i com estàs portant el confinament aquests dies, Rut?
Doncs,
en quina situació estàs? Familiar?
visc amb els meus pares i estudio a la universitat i alhora treballo. Aquesta setmana he començat a treballar online, soc professora d'anglès en acadèmia i estem fent videotrucades, que és molt divertit, perquè tinc alumnes de 10 anys i, clar, les classes online són molt interessants, perquè us veus allà.
En quin sentit? Per què?
Els nens, els meus alumnes tenen 10 anys i, clar, fer classes online amb una videotrucada a 8 nens allà davant de l'ordinador que no saben ben bé com funciona, doncs és divertit, però, bueno, estan molt avorrits i ho agraeixen, és guai.
I tant. Tu el portes bé, el confinament?
Sí, la veritat és que sí. Estic superenfeinada, estic d'exàmens, entregues, ara estic treballant online, estic més estressada que de normal, la veritat. O sigui que encara he de donar gràcies que m'he de quedar a casa perquè tinc molta feina, la veritat.
I us porteu bé entre tu i els teus pares, diguéssim, la convivència com és?
Sí, de moment bé. Encara no hi ha hagut així gaires piques. Anem fent ioga, respirem, tot molt zen i això estem intentant mantenir la calma.
Teniu algun truc per passar-ho? Algun truc que puguis compartir?
Doncs de moment jo... mira, anava a dir-te això. Jo porto una setmana que m'estic llevant a les 9 quedo amb ma mare per fer ioga i el meu pare ens prepara l'esmorzar. Llavors, de moment, aquest és l'equilibri que s'està mantenint.
està bé. No està mal, no és mal. I a partir d'aquí ja tot comença bé, no? Començar bé deu ser un bon truc, eh? Intentar començar bé, llevar-se bé, sí.
Exactament. Bé. Jo no sé aquest equilibri quan durarà, esperem que molt, però de moment anem bé.
Fantàstic, Ruth. Escolta, moltíssimes gràcies per la teva trucada. Recordem el telèfon 900-100. 900-100-036 és un telèfon de l'Associació Espanyola contra el Càncer per a totes aquelles persones que l'estigueu patint, però també pels seus familiars, perquè en aquests dies possiblement el suport psicològic sigui més important que mai. És que sí?
Exacte, sí.
Fantàstic. Doncs, Ruth, escolta'm, una altra cosa que també vull recordar, ara que tinc aquí, és que totes les persones que vulguin fer-se un vostè primer, com ha fet la Ruth, per explicar-nos com esteu vivint el confinament, si esteu fent alguna acció que vulgueu compartir, si teniu alguna cabòria, alguna angoixa, també alguna alegria, jo què sé, doncs podeu trucar al 689-357-582, 689-357-582, és un telèfon, podeu deixar-hi el vostre missatge. Heu de trucar i deixar el vostre missatge perquè és un telèfon de WhatsApp i nosaltres a partir d'aquí us trucarem a vosaltres per veure si podeu entrar o no podeu entrar i veure com ens posem d'acord i agendar-ho. És el que ha fet la Ruth. Ruth, t'ho agraeixo molt. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies. Puc aprofitar per saludar a Lucía i l'Ismael, que soc molt fan i m'agrada molt. Bueno, també a tu, vull dir... Soc fan total del programa en concret, però jo aprofito hola, Lucía.
Mejorando lo presente. La tens aquí mateix, Lucía Ligmaier. Lucía Ligmaier, Ruth, Lucía Ligmaier.
Moltes gràcies.
Mira, escolta, m'he emocionat moltíssim.
Em sembla que puguis estar parlant amb tu i tu estiguis a Madrid i jo aquí, o sigui, a casa meva.
Ai, moltes gràcies. Perquè jo t'he de dir que jo com a conductor del programa tinc la teoria, que a més he estat col·laborador durant molts anys i ho segueixo sent de molts programes, jo crec que un programa funciona quan realment el presentador és capaç de desaparèixer, diguéssim, i el que brillen són els col·laboradors. Per tant, jo estic contentíssim. I a més, la Lucía, vamos, l'admiro jo, està aquí perquè jo l'admiro absolutíssimament. Tu, Ruth, per què l'admires i de què la coneixes? Vinga,
doncs jo l'he conegut al seu programa, amb ella i no me'n recordo
Isabel.
Del nom de la teva companya, exacte, la Isabel, que, o sigui, no sé, ara estic escoltant els podcasts vostres de, que també participes tu, que ara no me'n recordo com es diu perquè estic nerviosa, però jo me'l sé, ¿vale?
El deforme semanal, sí.
Això, el deforme semanal, que també soc molt fan, m'agradeu totes dues molt, feu un combo superdivertit i superpositiu pel món, que jo... Hauríeu d'estar tots els programes.
Escolta, que bé.
Ai, moltes
gràcies. Que genial. Et dic una cosa. Tu, Ruth, segueixes, a banda del deforme semanal que fan a Madrid, que jo també col·laboro, però que fan elles a Madrid al teatre, la Isabel Calderón Pérez de Barra i la Lucía Ligmaier, mira, aprofitem per dir-ho, tenen un podcast a la ràdio del Primavera Sound, que és el més exitós de la península i que si no el coneixes, ara per aquests dies, realment, descarregar-se el podcast que es diu Deforme Semanal Ideal, no?
Sí, Ideal Total. Sí. De forma semanal, ideal total. Perquè som molt, molt llestes nosaltres, sí.
Que guai, doncs m'agrada.
Perquè ja som llestíssimes. El podcast de Primavera Sound. Vostè recordin, primer RAC1 i després la ràdio de Primavera Sound. Bueno, i després tot el d'avís, però sobretot primer RAC1. Per la ràdio de Primavera Sound hi ha continguts que estan molt bé. El millor, de forma semanal, ideal total. Ruth, moltíssimes gràcies, eh? Mira, acomiadat de la Lucía, per favor.
Moltes gràcies.
Una abraçada, estimada.
Igualment.
Una abraçada, companya, quina meravella. Deixa una nota de veu al 689-357-582, 689-357-582. És el telèfon més fàcil de la història de la telecomunicació europea. Deixa la teva nota de veu, et trucarem i pots fer-te un vostè primer. Lucía Lichtmeier, endavant les atxes.
Pues mira, jo he pensat, com tu molt bé has dit, que serem una mica d'aprofitar el temps i el moment, però parlarem de les dones que han estat confinades, ¿vale? Al llarg de la història. I la Rose Williams ha inspirat els personatges més importants del teatre del segle XX, perquè era la germana del Tennessee Williams. Pensem, Tennessee Williams, un tramvia anomenat Desig, el Marlon Brando cridant Stella, Stella, no sé si us en recordeu. Doncs tot això és gràcies a la Rose Williams. La Rose Williams, que va morir l'any 1996... amb prou feines, era una dona molt gran que havia passat més de 50 anys reclosa en institucions des de la mort dels seus familiars més propers no la visitava ningú, però l'obra del Tennessee Williams, com dèiem, l'autor d'un tramvia anomenat Desig, el zoo de vidre i tal, va quedar marcada per la presència d'aquesta germana que quan va morir no se'n recordava ni del seu propi nom. La seva història és brutal perquè va néixer el 1909 a Mississippi, era la primogènita d'un alcohòlic viatjant de comerç, que és el Cornelius Williams, i una mestressa de casa, l'Edwina Dakin, i que després de 2 anys, després va néixer el Tennessee Williams, no?, amb qui creixerien els dos en un clima de repressió i moltes baralles familiars. Perquè el Tennessee recordaria molts anys després en els seus diaris i també que li va influir molt a la seva obra, com les discussions entre els seus pares se sentien per tota la casa i sempre acabàvem amb la seva mare negant-se a compartir el llit amb el pare, perquè ell, el pare li era totalment infidel, evidentment. I enmig del drama, els germans es van acostumar a fer pinya, no?, perquè eren realment absolutament simbiòtics, ells dos. La Rose acabaria sent una jove molt atractiva, ¿vale?, a la qual el pas de la maduresa sexual li desencadenaria el que van ser primer enteses per la seva família com rareses de joventut. D'acord?
Jo t'entenc.
El Tennessee recordaria amb bastanta ironia que la Rose tenia pretendents i moltes primeres cites que, com ell deia, mai es traduïen en una segona cita. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, bueno, també és veritat que si no hi ha... Exacte, si no hi ha segona cita, vol dir que alguna cosa ha anat malament, no?
Exactament, això era el que deia el Tennessee. I quan es veu que quan ella estava en companyia d'homes, no, ella no parlava poc, s'encongia, xerrava després molt, molt
nerviosa. Ui, Lucía, jo crec que t'hem perdut, tu. Estava explicant la Lucía, t'hem perdut una mica. Mira, justament t'hem perdut en el moment que deies que Rose Williams, la germana de Tennessee Williams, el subbussejava, s'encongia, i no deixava xerrar, nerviosament. O sigui, en el moment que has dit balbussejar, pum, has desaparegut. Segueixes aquí? Ui, no hi és. Ha desaparegut completíssimament Lucía Lichtmeier. Mira, jo crec que podem posar publicitat, Xavi, i a veure si som capaços de recuperar-la, que segur que sí. Estem en mans de Xavi Cupido, el nostre realitzador, que també és bastant un heroi, perquè tenim-nos a tots en ristre, déu-n'hi-do. Publicitat i ara tornem. A veure si recuperem a Lucía Lichtmeier i a la història.
RAC1. Vostè primer. Amb Marc Giró. RAC1. Ara a Decopràctic tens un 50% de descompte en la instal·lació del parquet. Tria'l al web i te l'instal·larem tan bon punt tornem a la feina. Instal·lació de parquet a meitat de preu a Decopràctic.
Ep, com tens la terrassa i el jardí?
Doncs tal com estaven a l'estiu, deixats.
I si fas un pensament per tornar-los a gaudir?
Sí, però vés aquí, vés allà, busca això, busca allò.
No et compliquis, al centre de jardineria La Noguera ho trobaràs tot.
Centre de Jardineria La Noguera, carretera de Molins de Rei, quilòmetre 9,5 de Rubí.
La força de 3.000 entitats socials acompanya més d'1.500.000 de persones a Catalunya, creant oportunitats amb totes elles i construint una societat amb menys desigualtats. Oportunitats per tenir una llar, per sortir al carrer o per aconseguir feina. Entra a 1,5 milió d'oportunitats.cat.
En aquests moments, en què hem d'estar més units que mai, conscients que ens en sortirem i que l'habitatge és un bé de primera necessitat emparat a la Constitució, Lloguer Segur és al vostre costat. Hem de garantir a tots els propietaris i inquilins la gestió del lloguer. Per això, els professionals de Lloguer Segur seguirem donant-vos els nostres serveis habituals a lloguersegur.cat, al 902 37 57 77 i els serveis mínims establerts a la nostra xarxa d'oficines.
A Coral creem columbaris per custodiar les urnes amb les cendres dels vostres éssers estimats. Els columbaris de Coral, ubicats en llocs sagrats, són la millor elecció per mantenir el record i on el descans etern seguirà lligat espiritualment amb els teus. Consulta les parròquies a coralmemorial.com o al 900-535-811.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
RAC1.cat notícies de RAC1.
Vostè primer. A RAC1. Pick me up. Amb Marc Giró.
Bé, després de la publicitat, seguim al vostè primer, les 13:25. Hem perdut a Lucía Ligmaer, estem intrigadíssims. Lucía Ligmaer estava parlant de... Ah, ja tenim, ara em diu que ja la tenim. L'havia perdut, però l'hem recuperada. Lucía Ligmaer, què tal estàs i què t'ha passat? Perquè tens a tot Catalunya, tots els teus familiars, amb l'ai al cor, perquè has desaparegut.
Ho sento moltíssim, crec que m'he quedat parlant sola, com la pobra Rose Williams. On m'he quedat, exactament?
Doncs mira, t'has quedat. T'he de dir, ara deixa'm saludar el Marc Serena, que el tenim. Sí. Company Marc Serena, què tal estàs?
Què tal? Jo estic aquí a la banqueta escalfant, eh?
Escolta, és que de veritat t'ho dic, la Lucía Ligmaer, mira, estava parlant-nos de Rose Williams, no, Lucía? I estaves dient exactament que en companyia dels homes, que la Rose Williams a casa seva no van detectar en cap moment, bueno, prou problemes tenien perquè para alcohòlic, la mare possiblement maltractada, el Tennessee Williams espantadíssim, que era el seu germà, el gran dramaturg, i ella, torrada total, la pobra, i ningú va detectar tots els seus problemes, diguéssim, mentals. Es pensaven que era una cosa, doncs una adolescència que s'allargava i que s'allargava, no? I quan estava en companyia d'homes, doncs ella balbucejava que en aquesta és la paraula màgica on tu desapareixes, o sigui, anem a provar-ho, i s'encongia i no deixava xerrar els homes perquè es posava a xerrar com una torreta i nerviosament. Lucía, digues.
Vaja, pues mira, ho resumeixo una mica, perquè jo he seguit parlant sola, com la Rose, i bàsicament ella va començar a dir que havíem de morir tots junts, d'acord, i va ser finalment ingressada. I el Tennessee ho va passar molt malament perquè érem realment, tenien una relació molt, molt, molt de germans, molt simbiòtica, i el 1940 li van detectar una demència precoç esquizofrènica amb predominança paranoide, li van donar teràpia del xoc amb insulina i la mare va decidir que la sotmetessin a una lobotomia, que era un procediment tremendo. Sí. I clar, el Tennessee Williams sempre la va culpar a la seva mare per autoritzar una intervenció que 15 anys després es consideraria una barbària absoluta en el món de la psiquiatria. I clar, doncs això li va marcar moltíssim, perquè ell, a partir de l'èxit que li va suposar Tramvia anomenat Desig, doncs es va ocupar de la seva germana, no? Li va afectar molt, 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 i això ho podem veure moltíssim en tota la seva obra. Les obres més evidents són Els Ous de Cristall, que és super autobiogràfica, El llarg adéu, també, on el jove escriptor s'allunya d'una germana promíscua i dilatant, però que està molt present amb el tema també de la bogeria, com dèiem, un tramvia anomenat Desig, a De sobte l'últim estiu, no sé si us en recordeu de la pel·lícula, no sé, Marc, si tu te'n recordes d'aquesta pel·lícula...
Amb Catherine Hepburn i Elizabeth Taylor, és aquesta?
Exacte, i el Montgomery Cliff, bueno, és una recomanació absoluta per aquests dies de confinament.
T'he de confessar, que m'he fet el llest, perquè com que tinc el guió davant, doncs, saps? M'he fet com que tenia tot el càsting d'aquesta pel·lícula al cap. Ah, amb Catherine Hepburn i Elizabeth Taylor i Montgomery Cliff, oi? Doncs ho tinc apuntat.
Ha quedat superbé.
Tu abans.
Ha quedat superbé.
Escolta, sí, és veritat, sí, que aquesta és una molt bona pel·lícula. Les pel·lícules de... i els llibres, no? Sobretot, bueno, les pel·lícules, clar, i de Tennessee Williams.
Sí, doncs, no, és que clar, el Tennessee Williams, tot el que és Marlon Brando, no? Jo insisteixo en aquesta imatge, el Marlon Brando cridant Stella, Stella, allà al tramvia anomenat Desig. És una pel·li que va marcar tota una generació, tot el tema de la sexualitat, la repressió, etcètera. Pues, tot això ve del Tennessee Williams, que és el dramaturg estadounidense més important del segle XX. I pensem que la influència d'una mica de la Rose no és només metafòrica, perquè ell utilitzava directament cites textuals de la seva germana i de la seva mare. O sigui que l'obra està plena de frases de la Rose. En fi, jo què sé, jo crec que ell acaba una mica amb la idea de que el trauma de la vida de la seva germana lobotomitzada el va marcar per sempre, perquè el seu dolor li va resultar insuportable i perquè ells dos patien de la mateixa enfermetat. I mira, recomanem molt la seva obra i la història de la Rose Williams, que si la trobeu hi ha biografia sobre ella, és interessantíssima.
Que genial. Escolta, parlant de tot una mica i per acabar, què estàs fent aquests dies? Vull dir, estàs llegint algun llibre, mirant algun documental, alguna cosa que ens animi? Perquè, clar, després de la història d'aquesta pobra confinada, filla, ens has deixat xafadíssims, ja, i de desaparèixer, que estàvem igual... tots preocupadíssims.
Ai, ho sento molt. Mira, jo estic llegint poca cosa, perquè realment jo no em concentro gaire, però estic veient bastants documentals. L'altre dia vaig veure un que es diu Paris is Burning, sobre l'escena de Nova York. Que és meravellosa, sobre l'escena del ballroom, no? I el Vogue i tot això. I m'he ficat molt en aquesta història. O sigui, si voleu saber qualsevol cosa del Vogue, ara mateix soc expert.
Home, aquest documental que fa ara 2-3 anys que es va estrenar a Barcelona en pantalla gran i després a més van fer un ballroom a la Moritz, jo si no recordo malament, ho sé perquè m'hi van convidar com a jurat, que va ser divertidíssim. El documental Paris Burning és boníssim. I abans de veure la sèrie s'ha de veure aquest documental, perquè és... El Paris Burning és increïble, és increïble.
És espectacular i el teniu a Netflix, vull dir que el teniu fàcil d'arribar-hi.
Era un documental molt difícil de trobar, que estava com mig proscrit i de sobte doncs l'han recuperat. Que bé. Lucía, mira, no te'n vagis, perquè ara, parlant de documentals, el Marc Serena també ens en vol recomanar un. Senyors i senyors, amb tots vostès, Marc Serena.
Molt bon dia, pues sí, home, la veritat és que Paris is Burning és fantàstic com a documental i també recomano un altre que és Strike a Pose, que parla una mica de què els va passar als ballarins de la Madonna, que aquest no sé si l'has vist, Lucía, però és una mica el que va després, no?
I tant, vale. L'he vist 3 cops en una setmana i he plorat cada vegada, només et dic això.
Filla meva, estàs hipersensible, ja t'ho dic, hipersensible estàs. Sí. Què t'anava a dir? De totes maneres, la Madonna, quan fa tot allò del Vogue, na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na, ui, que me l'encanto, no? Doncs s'inspira en el fons, s'inspira o s'apropia, ara que està tan de moda això de l'apropiació cultural, de l'underground més... fos de Nova York del moment, eh? I tant, no? Dic jo, crec.
Absolutament, sí, sí.
Escolta,
és una mica vampira, ella, no?
És una mica vampira. Bueno, avui a La Vanguardia publica una foto d'ella dins una banyera amb pètals de rosa que diu que, no sé què, fa una teoria sobre el confinament. Les teories sobre els confinaments de segons quins famosos també són per cagar-s'hi, eh? T'ho dic sincerament. I ella se li ha quedat una cara... que sembla un llobarro, però que s'ha fet a la dona aquesta cara, per favor, si no és ni ella, tu, i una tia interessant, és que jo al·lucino amb això. A veure, Marc, per favor, tu, allò de l'Instagram, un documental sobre Instagram, bueno, que és la pera llumera, no?
Dir-vos que, clar, aquests dies ens serveix una mica com per replantejar-nos coses, per veure tot allò, si anàvem bé, per veure si hem de canviar el rumb, i clar... L'Instagram és una cosa que tantes hores de la nostra vida i de la vida de tants oients està dedicada a Instagram, a mirar fotografies, a caure en aquell loop, no? Infinit de veure la vida dels altres. I per això val la pena, diguem-ne, per replantejar-se una mica les coses, no? Un documental que es diu Follow Me, que és de la televisió pública holandesa, que es pot trobar al YouTube, i que ve una mica a desmuntar Instagram o explicar, diguem-ne, que en veritat això que veiem són fotografies des de que va ser comprat Instagram per Facebook. El que hi ha no és una casualitat de dir, doncs ara surt la fotografia un de l'altre, sinó que hi ha un algoritme i que aquest algoritme, diguem-ne, és una mica tenebrós, sobretot perquè
amb diners tu pots també al final comprar la teva visibilitat a Instagram, no? I el documental en concret aquest, el que ve a explicar molt, és que amb diners tu pots comprar-te seguidors, comprar-te gent que et posi likes, cors a les teves fotos, comentaris, i això tant pot ser que siguis persones des de Rússia o de l'Índia que estiguin pagades per fer això a robots, diguem-ne, que vagin a alimentar aquests comptes, no? I hi ha tot d'empreses per internet, doncs, on tu els dones les contrasenyes del teu Instagram, comencen a seguir la gent, una vegada et segueixen, llavors els deixen de seguir, o sigui, hi ha coses realment molt civilines i molt bèsties. Clar, cada any a Instagram es parla de que hi ha 5 milions d'euros en publicitat, o sigui que són diners que es donen a influencers o a gent perquè colin els seus productes, o fins i tot a gats, perquè ja sabeu també que hi ha molts gats que tenen molt d'èxit a Instagram i que, per tant, els seus propietaris de darrere que s'estan fent, diguem-ne, estan fent l'agost, en aquest sentit, amb els seus gats, no? Llavors, el documental va explicar una mica això, no? I clar, va reflexionar de dir, ostres, per què estem dedicant tant de temps a una xarxa social on no podem saber en veritat què és veritat i què és mentida, o sigui, no podem saber en veritat si tots aquests seguidors que diu que té aquesta gent, en veritat els té o és una cosa que s'ha comprat, perquè el que ve a dir el documental és que fins i tot la gent que té, no sé, posem pel cas, 100.000 seguidors, n'hi ha una part que els han comprat. Saps què vull dir? És a dir, que no, perquè... Exacte, i que després nosaltres, a Instagram, tenim una conducta una mica estranya, que és seguir la gent que té molts seguidors, no? O sigui, Cristiano Ronaldo té 200 milions de seguidors. Doncs clar, la gent veu, hòstia, Cristiano Ronaldo, 200 milions de seguidors, i s'hi apunta pensant
però
que... Ja,
però això és allò dels restaurants, que passava quan estaven oberts abans del coronavirus, que era, deies, tu entraves a un restaurant, no hi havia ningú, deies, ui, deu estar malament perquè no hi ha ningú. No pensaves que la gent millor era idiota i no valorava la cuina d'aquell restaurant, saps? Vull dir-te que això és una cosa que ens passa.
Clar, el que passa que com al mínim al restaurant tu tens la percepció visual de que allà hi ha una gent i que en veritat ja aquella gent hi és i que aquella gent està, no fa cara de fàstic o que està allà passant-s'ho bé, vull dir que veus, ostres, hi ha ambient, no? Hi ha ambient. El que passa que, clar, aquí a Instagram ens trobem això, és a dir, que pots tenir una persona que tingui, en el documental es veu, no? Diu, pots ficar-me d'aquí, jo què sé, 10.000 likes en aquest post que en un moment apareixen, no? I llavors, clar, això, sembla que Instagram no els hi sap greu, això. És a dir, davant de la cosa bonica, de fotografies, d'imatges, de gent que va penjant la seva vida i tal, que jo més aviat ho trobo angoixant, diguem-ne, a veure com hi ha gent que li va molt bé o que té, jo què sé, segons quins llocs i tal, si jo no els puc tenir, no? Però, diguem-ne, que darrere d'aquesta cara tan boniqueta que hi ha per Instagram, doncs darrere hi ha una selva, hi ha una cosa bastant bèstia, hi ha molta gent...
Però hi ha manipulació, que, no, bàsicament,
hi ha
manipulació. Jo sempre tinc el Pelayo Díaz, sabeu qui és? Aquell que presentava... Per favor, home,
sí,
que és... Allò com es deia, La Costura en Telecinco, com era aquell programa que feia el Vístete...
I el Canvi Radical, no estava el Canvi Radical, també, o no?
Canviame, no?
Canviame, exactament. Era un dels de Canviame. Ell sempre té a Instagram, tenia 1 milió de seguidors, però no puja mai ni baixa mai. Això és un tongo. No? Jo un dia li vaig dir, però Pelayo, esto es un tongo con patas. Bueno, se'n va anar, clar, no em va dir res. Però sí, és molt... Escolta, vols fer una reflexió final, no?
No, que, sobretot que a Instagram qui passa més hores? La gent jove, no? I el tema està que passen tantes hores la gent jove que consideren que s'estan informant i que saben com van les coses amb això, no? I clar, ara estem veient, no?, que potser tant passar tanta estona a Instagram, potser hauríem de llegir una mica més de política internacional, hauríem d'escoltar una mica més els nostres científics i sobretot el que explica el documental és que estem d'alguna manera traslladant als nostres joves que sense escrúpols, diguem-ne, és a dir, comprant el teu èxit, diguem-ne, pots arribar molt lluny, no? I això, diguem-ne, és una cosa bastant terrible. I aquest documental es diu Follow Me, el podeu trobar a YouTube, l'ha fet la televisió pública d'Holanda, que es diu BPRO, i a més és un documental interessant, jo no l'heu vist mai cap, que tot és en vertical, o sigui, tot està pensat, diguem-ne, per ser vist des de la pantalla del mòbil en vertical, i
està
molt ben fet. Exacte, és gratuït.
Escolta, sobretot això que dius de la política internacional i d'informar-se una mica i d'escoltar una mica i de tal, s'han de comprar els diaris, per favor, us ho demano, perquè, escolta, jo no sé si es pot sortir al carrer o no als quioscos, jo crec que sí, tu, però diari de paper i diari digital i diaris de gogó, perquè serà l'única manera d'estar una mica informats, eh?
És que el diari és una cosa molt antiga, però funciona, que és que hi ha tot un seguit de gent que s'ha passat un dia, diguem-ne, mirant totes les coses que han anat sortint, que es van explicant i tal, digerint-les mínimament, i amb una mica de reflexió que dona el diari encara, no?, de poder-les publicar demà o no en paper. Llavors, és tot de gent que està treballant per tu per un euro o dos euros, i en veritat és un esforç bastant... Clar, en veritat, si després això no ho tenim, a vegades ens arriben les coses en brut, aquests missatges de WhatsApp, tota aquesta porqueria, que dediquem més temps, que no sé, que al final tampoc no
des d'aquí reivindiquem el periodisme, el bon periodisme, com el teu. Jo sé que estàs fent una sèrie, encara estàs fent una sèrie de reportatges i d'informacions per Regió 7, sobre
el coronavirus, com s'està vivint. Per segons, però efectivament, sí, estic fent uns articles per Regió 7 perquè, l'impacte, és a dir, és uns dies que periodísticament també són molt forts perquè tothom té històries, tothom té coses per explicar de com canvia, o sigui, com ha canviat això la seva vida, o sigui, realment ha canviat la vida de tothom. El que passa que també el mateix Regió 7 és un dels diaris que ara mateix acaba de passar, avui aquest matí, no?, m'han dit que acaba de fer un ERTO, no?, i que ja veurem també què passa, perquè clar, els diaris també estan tocadíssims, és a dir, que demanaríem a la gent que no només comprin diaris, sinó que comprin llibres i que d'alguna manera siguin conscients que això, que alimentant monstres com Instagram o alimentant un diari local, estan fent coses diferents.
Exacte, està molt bé, Marc. Marc Sareda, moltíssimes gràcies. Lucía Leia Aigmaer, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ah, ui, que discreta. I que fina. Ella és finíssima. Mira, me'n vaig a publicitat amb l'ajuda del Xavi Cupido, passaré publicitat i després parlarem amb Maria Boigas i parlarem de la Maria Boigas, la directora del Club Editors. Vull parlar de Solitud, de Caterina Albert, vull parlar de Víctor Català. Sí, els consellers Bundó, Buch i Vergés ens ho permeten. A veure si tenim sort. Publicitat i tornem ara. Moltíssimes gràcies a tots. Companys, companyes, fins ara.
A RAC 1. Vostè primer, amb Marc Giró.
Doncs Marc, no ens ho permeten gaire perquè està començant ja la roda de premsa dels consellers. Et sembla que comencem escoltant la consellera de Presidència, Meritxell Budó.
Joan Maria, com vulguis, sí, i tant.
Que els doni compte dels acords que avui en el Consell Executiu hem pres des del Govern de Catalunya. M'acompanyen, com sempre, en aquesta roda de premsa el conseller Buch des del Departament d'Interior i la consellera Vergés des del Departament de Salut. Avui, en primer lloc, el Govern hem acordat modificar el Decret Llei 7/2020 de mesures urgents contra el coronavirus per adaptar-lo al Reial Decret Estatal i incloure-hi noves actuacions. L'objectiu d'aquesta modificació que hem aprovat avui és, d'una banda, adaptar la normativa catalana al Reial Decret Llei 8/2020 de 17 de març aprovat per part del Govern de l'Estat espanyol i, per altra banda, el Govern català també incorpora en aquest decret noves actuacions de caràcter econòmic que amplien el seu abast. En matèria de contractació, la modificació del decret amplia l'àmbit de les indemnitzacions en aquells casos en què s'hagin de suspendre contractes i inclou també les despeses de lloguers o costos de manteniment d'instal·lacions i d'equips durant el període de suspensió. Es manté el pagament del contracte encara que estigui suspès, de forma que quan aquest s'aixequi la seva suspensió, es descomptarà de la indemnització total. Aquest pagament a compte de la indemnització té com a finalitat poder mantenir, poder preservar els llocs de treball dels contractes afectats i evitar que aquestes empreses facin eros o facin ertos. En el cas que les empreses que tenen aquest contracte suspès facin ero o facin un erto, en relació al personal dels contractes suspesos es retirarà aquest pagament per avançat. Pel que fa a les noves actuacions de caràcter econòmic, dir-los que la modificació d'aquest decret també preveu aquelles mesures per tal de protegir els beneficiaris o preceptors de subvencions o ajuts, especialment en l'àmbit cultural, ocupacional, d'esports i també social, que, degut a l'impacte del coronavirus, no podran efectuar en el termini previst la finalitat de la subvenció sol·licitada. En aquest cas, aquest decret preveu diferents opcions, com ara que es puguin flexibilitzar les condicions fixades a les bases reguladores, que s'esborri el termini de compliment de la finalitat o que l'administració pugui finançar una part de les despeses realitzades pels beneficiaris, tot i que la finalitat encara no s'hagi assolit. En matèria tributària, El decret incorpora una reducció del 50% del cànon de l'aigua per a tots aquells usuaris domèstics i també per als usuaris industrials, parlem d'activitats econòmiques també, i també activitats ramaderes. Aquesta reducció s'aplicarà durant 2 mesos i anirà des de l'1 d'abril fins al 31 de maig. Els contribuents domèstics que ja gaudeixen de la tarifa social del cànon de l'aigua se'ls aplicarà un tipus de gravamen de 0 euros per a tots els trams de consum. La modificació que hem aprovat avui també introdueix alguns canvis en la línia de l'Institut Català de Finances, Avalis Liquiditat, dotada amb 1.000 milions d'euros, i es fa per tal de facilitar les necessitats de circulant d'aquelles empreses i autònoms que han vist afectada la seva activitat a causa del Covid-19. D'una banda, s'amplia del 75% al 80% el risc que assumirà el govern a través de l'Institut Català de Finances i Avalis en garantia dels préstecs que concedeixen les entitats financeres als autònoms i a les empreses que ho sol·licitin. I d'altra banda, es concreta que dels 750 milions d'euros que garantiran l'Institut Català de Finances i Avalis, un total de 188 milions aniran destinats a construir un fons de garantia. Aquest import serà una aportació inicial i es podrà revisar en successius exercicis segons les necessitats que es vagin produint. Per altra banda, també es preveu que durant l'estat d'alarma, les sessions dels òrgans de govern de les entitats i ens dependents de la Generalitat de Catalunya es puguin celebrar per videoconferència o per suport digital amb plena validesa jurídica. Els acords podran adaptar-se mitjançant votació per escrit i sense que sigui necessària una sessió presencial. Això també ens permet garantir el dia a dia de l'administració. I finalment, també es preveuen mesures pel que fa a l'elaboració del Compte General de la Generalitat i a l'auditoria de comptes de les entitats i organismes dependents de la Generalitat de Catalunya. Mentre duri l'estat d'alarma, es suspenen els terminis generals d'elaboració i de tramitació del compte general que elabora la intervenció general i es dona un termini addicional per formalitzar els diferents tràmits. En segon lloc, el govern ha acordat reforçar aquell suport administratiu i tècnic en tres àmbits especialment sensibles en l'actual fase de la pandèmia, com són l'àmbit de la salut, la protecció civil i la seguretat ciutadana. Avui, amb aquest acord, el govern crea una borsa de voluntariat adreçada al personal de la Generalitat de Catalunya que en aquests moments no presta serveis bàsics o estratègics per tal que puguin fer tasques de suport administratiu i suport tècnic en els àmbits de la salut, de la protecció civil i de la seguretat ciutadana. Cal reforçar aquests departaments i aquesta mesura ens ho permetrà. La mesura també s'estén a la resta de departaments que en un moment donat puguin tenir aquesta necessitat de reforç amb motiu de les mesures que anem adaptant en relació a les afectacions pel Covid-19. D'aquesta manera, els treballadors i les treballadores de la Generalitat que en aquests moments tenen concedits permisos de deures inexcusables de caràcter públic durant el període de confinament podran sol·licitar aquesta prestació de serveis voluntaris en la modalitat de teletreball. En tercer lloc, el govern ha aprovat el decret llei que regula la participació institucional, el diàleg social permanent i la concertació social de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya. Aquest nou decret ens permetrà ordenar jurídicament la concertació i el diàleg socials en el marc català de relacions laborals, amb l'objectiu d'assolir els consensos necessaris entre les administracions i les organitzacions sindicals i empresarials més representatives en matèria d'acció social i econòmica d'interès general, especialment en els àmbits com la millora de l'ocupació i la seva qualitat i dignitat. La dinamització empresarial i industrial, el creixement econòmic i sostenible i inclusiu i la preservació de l'estat del benestar. I finalment, el govern ha aprovat el decret que desplega la concertació territorial en matèria d'ocupació. La llei 13/2015 d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya preveu la promoció de la concertació territorial en matèria d'ocupació mitjançant el suport a les estratègies territorials. Amb aquest instrument el que estem fent és reforçar el paper de les administracions locals, dels agents socials i econòmics i altres actors rellevants per al desenvolupament socioeconòmic territorial en el disseny i el desplegament de les polítiques d'ocupació. per adaptar-les a la realitat de cada àmbit geogràfic i fer-les més efectives. Aquest decret desplega les eines per facilitar l'encaix en el territori, la planificació i la implementació de les polítiques actives d'ocupació en les diferents estratègies territorials que es constitueixin. Aquest mecanisme també ens haurà de permetre seguir endavant i ajudar a la recuperació econòmica del nostre país després de passar aquesta crisi sanitària que estem patint. Pel que fa als acords de govern, aquí quedarien explicats i ara, si m'ho permeten, doncs els volem informar en relació d'aquelles darreres novetats en relació al coronavirus, així com les mesures que el govern anem prenent. Primer de tot, i més enllà de seguir sol·licitant al govern espanyol que decreti el confinament total com li demanen experts epidemiòlegs i mèdics de tot el país i diferents comunitats de l'Estat que també ja ho estan demanant, voldríem remarcar també algunes de les sol·licituds en l'àmbit econòmic que va fer el president Torra a la conferència de presidents d'aquest cap de setmana. En aquest sentit, el govern de l'Estat espanyol ha de prendre les mesures necessàries per garantir, per assegurar una renda de protecció de ciutadania que garanteixi els ingressos a tota la ciutadania durant els mesos que duri la crisi i que permetin un confinament real. Això passa, entre d'altres mesures, i tal com va reclamar el president Torra, per millorar la prestació d'aquells treballadors autònoms, que ara són restrictives, per a tenir-hi accés en termes de facturació produïda. I també passa per millorar les condicions dels ERTO. Cal ampliar els supòsits de força major i plantejar que es cobreixi un percentatge major del sou, especialment per a aquells treballadors de rendes més baixes. Addicionalment, cal garantir celeritat en el cobrament de les prestacions d'atur derivades del ERTO, donat que ara no es començarien a rebre les prestacions fins al 10 de maig i les famílies necessiten els diners ja. Similarment, i per assegurar el manteniment dels llocs de treball i la viabilitat de les activitats econòmiques quan tornem a la normalitat, quan comencem a tornar a la normalitat, s'ha de suspendre el pagament d'impostos, d'hipoteques, de lloguers, de crèdits o de subministraments, com s'està fent en altres països de l'entorn. Divendres passat, la Comissió Europea va suspendre les regles del Pacte d'Estabilitat i Creixement per permetre als estats fer tot allò que sigui necessari per fer front a la pandèmia, pal·liar l'impacte social i recuperar el teixit econòmic. Cal que el govern ho traslladi i traslladi aquestes mesures amb caràcter urgent, eliminant els objectius de dèficit i el sostre de la despesa. Informar també que el govern aquesta tarda crea un grup de treball per a la mobilització de la indústria catalana amb l'objectiu d'aprofitar tot el teixit per a poder produir subministres des de dins del país per fer front al coronavirus. Activem aquest grup integrat per representants dels departaments de Presidència, de Vicepresidència, de Salut, d'Empresa, de Treball, d'Afers Socials i de Justícia per tal de mobilitzar la indústria en la nostra defensa sanitària. La primera reunió tindrà lloc avui a la tarda, 6:45, i es farà per videoconferència. Informar també que en relació a l'àmbit d'educació, en una setmana s'ha registrat una alta inscripció de professorat a les activitats de formació extraordinària oferta pel Departament d'Educació amb un total de 8.972 inscripcions. A més, 4.448 professors han canviat la modalitat de presencial a online, com la FP o la formació adreçada a professorat novell o interí. Pel que fa a les dades del transport públic, la reducció de la demanda es va situant al voltant del 90% en relació a un dilluns estàndard. I les perspectives d'avui són les mateixes. Certament, a l'hora punta, la reducció és inferior en alguns operadors, de l'ordre d'un 65 o un 70%. I és per aquest motiu que aquests operadors, en aquestes hores punta, augmenten també l'oferta per tal d'afavorir que els usuaris puguin mantenir la distància de seguretat. Per altra banda, i en relació a les infraestructures de telecomunicacions, així com la xarxa d'internet de Catalunya, informar-los que fins ara està aguantant bé els forts increments de consum de dades de la ciutadania i de les empreses arran d'aquesta crisi de Covid-19. I informar que no hi ha a dia d'avui cap element que ens faci pensar que això no continuï sent així i, per tant, que durant les properes setmanes es podrà continuar garantint aquest bon funcionament de la xarxa de Catalunya. Cal tenir en compte que a Catalunya el consum de dades ha augmentat un 50% de mitjana en relació a abans de decretar el confinament de la població. I fins aquí les actualitzacions pel que fa a les dades.
La consellera de Presidència, Meritxell Budó, ha explicat les mesures que ha aprovat avui el Consell Executiu de Govern. Ara qui parla per donar les dades al dia és el conseller d'Interior, Miquel Buch.
Pel que fa a la informació que podem donar des del Departament d'Interior en els diferents camps. Primer començaríem pel de la seguretat pública, per part dels diferents cossos, el cos de Mossos d'Esquadra i policies locals. En les darreres 24 hores s'han realitzat 8.674 persones identificades i 9.120 vehicles identificats en els diferents controls que s'estan realitzant per comprovar si es realitza aquest confinament decretat. Pel que fa a les persones i els establiments o comerços que no compleixen doncs, el que estableix la normativa actual, podríem dir que s'han realitzat 4 tancaments d'establiments, s'han aixecat 4 actes de denúncies contra establiments, s'han realitzat 18 detencions i s'han realitzat 2.781 actes de denúncia contra persones. Repetim, són persones que ara mateix posen en risc a d'altres, no estan seguint aquest confinament i, per tant, doncs, poden propagar aquest virus que ens hem de defensar tots. Pel que fa al nombre de gents que estan afectats pel Covid-19, podem dir que tenim 44 policies, 44 entre policies locals i Mossos d'Esquadra, 44 que han donat positiu del Covid-19, i tenim 1.432 policies, entre homes i dones, entre Mossos i policies locals, que estan confinats. Pel que fa en matèria de trànsit, a 2:15 d'aquest migdia, per tant, tot just fa mitjoreta, les dades de la mobilitat de l'àrea metropolitana continuen amb la tendència de reducció, i per tant estaríem amb una reducció del 61,7%, per tant, pràcticament estaríem parlant d'un 62% de reducció pel que fa a la sortida de l'àrea metropolitana, i d'un 65,8%, per tant, seria un 66% de reducció pel que fa a l'entrada de l'àrea metropolitana. Pel que fa al telèfon 112, podríem dir que continuem amb la reducció, estarem al 37,7% de trucades que ens entren que són per consultes del Covid-19. Recordar que tenim una aplicació que és de salut, que és Stop Covid-19 Cat, que està en les plataformes iOS i Android, per fer qualsevol consulta o per fer el test pel que fa del Covid-19, per si creiem que tenim si creiem que patim aquesta malaltia. I, per tant, doncs, aquesta és una bona manera de posar en comú, posar en coneixement del Departament de Salut si realment es té la malaltia, si es té el virus o no es té el virus, si es tenen els símptomes o no es tenen els símptomes, i si no, per consulta es poden utilitzar el 061. Pel que fa en matèria de protecció civil, recordar que avui fa 12 dies, que es va activar el Pla d'Emergències de Catalunya per pandèmies, que es va activar amb emergència 1, i que també es va decretar tot just fa 12 dies aquest tancament, aquest confinament a la Conca d'Òdena. Recordar que el Departament d'Empresa, pilotat per la consellera Chacón, té un portal perquè totes les empreses d'aquest país que vulguin doncs, posar en comú, vulguin facilitar qualsevol tipus d'informació, material, estem rebent molts oferiments de moltes empreses, del teixit productiu d'aquest país s'estan oferint doncs, al Departament d'Empresa, al web de la Generalitat de Catalunya del Departament d'Empresa, hi ha un portal exclusiu per tots aquests oferiments, per posar en comú tot el treball que es pot fer per part dels diferents empresaris de Catalunya. I fins aquí la informació des del Departament d'Interior i passaríem...
Doncs, Marc Giró, si et sembla, abans de la intervenció de la consellera de Salut, Alba Vergés, podem donar per acomiadar el vostè primer?
Escolta, em sembla perfecte. Moltíssimes gràcies. I gràcies al Xavi Cupido, que ens ha realitzat magníficament, a la Lucía Ligmaer, al Marc Serena i a la Ingrid Ripollès i a la Vilella, que són membres de l'equip. Moltíssimes gràcies i a seguir informant. Joan, una abraçada ben forta.
Gràcies, Marc. Fins demà. Escoltem la consellera Vergés.
Hospitals. Recordar que el 10% de les persones amb pneumònia necessitaran una unitat de cures intensives, una UCI amb ventilació mecànica invasiva, amb aquests ventiladors que hem anat explicant com a material tan necessari per a poder fer front a aquesta atenció dels pacients més greus al nostre país. Augmentar la capacitat d'aquestes UCIs és imprescindible en aquests moments, com hem anat explicant els últims dies. Tenir la capacitat de duplicar aquesta setmana i poder triplicar a partir de la setmana que ve aquesta capacitat d'UCIs és allò que ens farà que podrem atendre a totes les persones en estat greu, perquè altres persones seran ateses en plantes d'hospitals, en el domicili, amb seguiment a primària, però en estat greu, que és allò que ens preocupa per la capacitat del nostre sistema, tindrem capacitat ara de duplicar aquesta capacitat i de fer-ho per triple, doncs, a partir de la setmana que ve. Recordem també que calculem que un 15% d'aquesta capacitat d'UCIs ha de continuar atenent totes aquelles necessitats que no són estrictament coronavirus i que, per tant, aquests llits, evidentment, es continuen mantenint per aquests pacients. Aquesta organització, que és una organització brutal de tot el sistema, de tota la xarxa assistencial, ben liderada amb una planificació per part de la Comissió d'Experts en Cures Intensives, liderada pel doctor Ricard Ferrer, cap de Servei de Medicina Intensiva de la Vall d'Hebron, més 9 experts més intensivistes del nostre país. Per què ho expliquem això? Doncs perquè tota aquesta xarxa, tota aquesta organització és assistencial i, per tant, els líders clínics en medicina intensiva, que és el que necessitaran les persones en estat més greu, són els que han de dirigir i planificar bé allò que necessitem. I tot el sistema es posa a disposició del que necessiten. Per tant, organització liderada, per tant, per part d'aquests líders clínics, organització gestionada pels diferents hospitals i a nivell territorial.